Escolta la veu dels llibres a RAC+1. Explica'm històries. Amb Nextory, la teva plataforma d'audiollibres. Amb Laia Flórez.
Segons un estudi, els dretans aprenem millor quan escoltem la informació per l'orella dreta en comptes de l'esquerra. I es creu que això passa perquè en els dretans l'orella dreta està a l'hemisferi del cervell que domina la parla i els coneixements semàntics. En el cas dels esquerrans, passa al contrari. En qualsevol cas, si ens expliquen les coses bé i parlant, sempre ens queden molt més clares. Per això, avui parlem d'audiollibres científics.
Molt abans que hi hagués història, ja hi havia humans. Fa uns 2,5
milions d'anys. Encara que la Filomena tingui el peu més gros, encara que la Remei les vagi perdent...
A la cafeteria tothom semblava haver-se posat d'acord per fer una pausa.
Anaven a veure dos vespres cada setmana, jugaven
escacs. Com si la policia científica, després d'analitzar les empremtes de la caixa forta...
I per voltants de la boca els veig com un començament de rialla.
Si el teu estil no encaixa amb la novel·la de ficció i el teu objectiu és llegir per aprendre, per trobar respostes, segurament trobaràs el teu audiollibre perfecte a la secció de ciència, societat, no ficció o assaig que t'ofereixen plataformes com Nextory, perquè escoltant s'aprèn i molt. I per demostrar-ho, avui parlem amb José Miguel Mulet. Ell és catedràtic de Biotecnologia a la Universitat Politècnica de València, però també fa conferències, escriu articles i llibres de divulgació científica que en algun moment treu temps per narrar-los ell mateix. Tots ells els trobareu a Nextory, com és aquest, per exemple, Comer sin miedo.
La comida, a menudo, es la gran olvidada en los libros de historia, de ciencia o en la literatura. Sabemos cómo vestían los romanos, cómo hablaban, cómo construían, cómo se gobernaban. Pero, ¿cuántos saben qué comían? No es extraño ver películas o libros donde la ambientación y el vestuario están cuidados al detalle, y sin embargo, en los ágapes aparecen tomates o pimientos siglos antes de que fueran traídos a Europa.
Benvingut, José Miguel.
Ben trobats.
Com estàs? Encantats de tenir-te aquí al programa.
El gust és meu. Què tal?
D'on treus el temps per narrar els audiollibres? Perquè, clar, els escrius, fas moltíssimes altres coses, totes relacionades amb ciència, però també narres, que això són moltes hores.
Pues mira, la veritat és que no ho sé. Jo crec que la pregunta aquí més adient és encara estàs casat? Però... Sí, de moment encara ho estic. No sé quant de temps, però encara ho estic. Però sí, intento fer moltes coses, intento organitzar-me bé i trate de que em doni temps a tot. A voltes ho aconseguís, que a voltes no. Puc dir que els audiollibres es van gravar un darrere de l'altre en un període de, crec que va ser mes i mig.
Déu-n'hi-do, perquè la proposta va sortir de tu, que ets una persona inquieta, de dir, ostres, m'agradaria fer-ho, o va sorgir per part de l'editorial, per exemple?
No, va ser l'editorial la que m'ho va proposar. Jo, de fet, ni siquiera m'havia plantejat. He d'admetre que no coneixia molt el medi, el sistema, i l'editorial m'ho va plantejar dient que havien notat que en temes de literatura, pues sí que és veritat que com és una obra de ficció, pues diguem que la veu d'un actor queda més per a ficció, però quan és divulgació científica sembla que si és l'autor el que t'ho està contant és com que transmet millor, perquè clar, la gent ja sap que no estàs contant una història, sinó que estàs contant algo que és realitat. I entonces, òbviament, em van fer la prova perquè no sabien si la meva veu serviria o les meves capacitats actorals, que són molt limitades, tot s'hi ha dit, servirien, però bueno, vaig superar la prova i va ser una experiència molt interessant. Ara també he de dir que a partir d'ara respecte moltíssim la feina d'un actor i sobretot la d'un actor de doblatge, perquè és algo molt dur i molt complicat.
Sí que ho és, la veritat, però val a dir que a prova aconseguida els teus audiollibres fan el que venen a fer, que és ensenyar-nos coses, són de divulgació científica i funcionen molt bé, però tu aquí, malgrat que no siguis actor, no em facis trampes, José Miguel, perquè tu estàs cansat d'explicar, et dediques a divulgar. Tan difícil o tan diferent no pot ser. Quina creus que és la diferència entre explicar-ho a la classe o davant d'un auditori i fer-ho davant d'un micro?
A veure, quan t'expliques en una classe tens feedback, mires les cares, la gent et pregunta. En una cabina d'un estudi de locució, pues, home, estàs tu soles, tens els cascos en els quals t'estan dient si la toma serveix o no serveix, però tens que fiar-te de tu mateix, no tens, diguem, el contacte visual que el servis per veure si la cosa va bé o va mal. Tens que ser tu mateix el que es dona compte si va bé o va mal. I després n'hi ha que estar quiet, perquè clar, qualsevol ruïdo pot entrar. Ara mateix estic passejant pel meu despatx, perquè el faig és una idea de lo que per a mi significa estar quiet. És una impossibilitat. De fet, el pobre xic que estava de tècnic amb mi ja estava ja desmenejat. M'acaba d'entrar un soroll, vols estar-te quiet? Perquè és el que més em va costar, t'ho assegure. I després, que clar, jo no tinc, diguem, la costum, la veu entrenar, la veu al final es cansava i al final hi havia un moment que ja tenien que parar perquè m'havia canviat el to de veu, és a dir, tenia la veu ja rasposa, pareixia més bé Joe Cocker, una cosa així.
Això és veritat, que la veu és un múscul que has de tenir molt entrenat per aquesta feina, però déu-n'hi-do, perquè sí que és veritat que he estat mirant a plataformes, sobretot a Nextory, que és el patrocinador del podcast, i allà trobem gran part dels teus llibres, i la puntuació és molt bona. Vull dir, a la gent li agrada que li ho expliquis tu.
Suposa que perquè li dona un plus de veracitat. És a dir, parle jo en el meu accent, que quan parlo en castellà és molt fàcilment reconeixible que soc valencià, en els meus defectes de vocalització, perquè no tinc una vocalització entrenada ni en paraules que em costen, principalment les dobles R's, que ja em vaig donar compte que les faig una mica rastraes. Un exemple acabo de fer. I clar, si ho haguera fet un actor, ho haguera fet molt millor que jo, que és un professional que sap fer-ho. Jo el que oferís que és veritat. Vull
tal
dir,
qual.
És el que hi ha. No sé fer-ho millor, ho sent. I el que t'estic contant és el que he escrit jo i te ho he escrit perquè és divulgació científica i t'estic contant coses que passen en la natura. No hi ha més.
Totalment. Creus que es pot aprendre més escoltant, com és el cas de l'audiollibre, que no pas potser llegint activament un llibre en paper o el que seria doncs, un article, és a dir, informació en paper? Si l'escoltes, entra millor?
Són diferents formes d'obtenir informació. Jo crec que una informació escolta té l'avantatge de la immediatesa. Té l'avantatge de que el permet, per exemple, estar passejant, estar corrent, estar caminant, estar fent una altra activitat. I, a veure, sí que és veritat que si, per exemple, estàs escoltant-lo quan vas caminant, no estàs en una posició sedentària. És a dir, n'hi ha més circulació del cos. Igual això fa que la informació arribi millor. No ho sé, no mira cap estudi. És una sospita que tinc. Això per un costat i per un altre costat, aprengues o no aprengues i la companyia que fa.
Mira, això que dius potser dona per una altra investigació, no? De fet, obríem aquest episodi parlant de que els dretans, en aquest cas la gent que són dretans, aprenem més per l'ull de dret que no pas per l'ull d'esquerra i viceversa amb els esquerrans. Vull dir que darrere de tot això també està la ciència.
Podria ser, però no sé, a mi com el medi, el fet de que tu puguis estar escoltant llibres, rebent informació o que t'estiguin contant una història i que a la volta puguis estar passejant, caminant, cuinant, fent alguna altra activitat, jo crec que és una cosa que a mi personalment m'encanta.
D'aquí rau una mica la màgia de l'audiollibre, també, no? Que ens permet fer moltes coses alhora.
Sí, i és completament compatible amb la lectura normal. Jo puc dir-te que des de que vaig gravar l'audiollibre m'ha aficionat jo mateix als audiollibres i n'hi ha cert tipus de llibre que preferisc en paper, n'hi ha cert tipus que preferisc en digital i n'hi ha alguns que preferisc en àudio.
Aquí sí que estic totalment d'acord amb tu perquè a mi em passa el mateix. Hi ha molta gent que diu, ostres, és que l'audiollibre... Ai, no, com que hi ha certa reticència, si ets molt lector en paper, penses que l'audiollibre et traurà de llegir en paper i al contrari, fa que llegeixis més, perquè si ets lector, seràs un lector voràs igual o un escoltador d'històries voràs igualment.
Jo era lector en paper, dia mai tindré un llibre digital perquè tinc encara molts llibres en paper per digir. Al final va caure el llibre digital i em vaig fer molt addicte al llibre digital i en l'audiollibre m'ha passat una cosa el mateix. Dia, audiollibre, la quantitat de llibres que em queden per digir. I ara el que passa és que ara estic en els tres formats. Què passa? Que tinc accés a molta més informació i diversifique.
En el teu cas, i més sent una persona potser tan inquieta, hauràs d'en algun moment posar ordre de dir on em vull enfocar. I això ho veig amb els teus llibres, perquè tenim de tota mena.
Sí. Però és que això és el que passa, que m'avorris estar parlant sempre del mateix, i jo crec que els lectors també. Jo quan escric un llibre m'ho passa bé, bàsicament. No és una cosa que faig ja per a viure, perquè tinc la meva professió. Entonces, cada volta que em plantejo escriure un llibre nou, em plantejo un tema del que m'agradaria aprendre o del que m'agradaria aprofundir per a després poder contar-li igual a la gent.
Per posar en context als oients, que potser no tots coneixen tots els llibres que has fet, per exemple, a Nextory trobem La ciència i la sombra, Sombra, on parles sobre ciència i investigació criminal, Comer sin miedo, on desmuntes els principals mites de l'alimentació del segle XXI, o Medicina sin engaños, que està dedicat a desmentir les teràpies pseudocientífiques. Vull dir, són tres branques totalment diferents, totes, evidentment, amb un pal de paller comú, que és la ciència.
Sí. Puc dir-te que el de biotecnologia criminal i forense està basat en una assignatura que dona als estudiants de biotecnologia de la Politècnica de València, que és una assignatura que porta ja prou de temps donant, farà una dècada o així.
Déu-n'hi-do.
Que bàsicament el que conta ahir és el que explica a classe. El que passa que... Bueno, el que passa no, a classe també ho faig com si fos divulgació, tampoc sóc un professor de la vella escola. Després, Comer sin miedo va ser el primer llibre que vaig escriure per a Destino, que de tots els llibres que he escrit és el que més s'ha venut, perquè va de desmuntar mites sobre l'alimentació, si és veritat que els productes light no engreixen, si l'agricultura ecològica és millor que la convencional, si estem enverinant-nos pels additius, que és el llibre que, a part de que millor s'ha venut, que va guanyar el Premi Prismas al millor llibre de ciència de l'any 2015. I després Medicina sin engaños va ser el segon llibre que vaig escriure després de Comer sin miedo, i va sobretot a la moda esta de les teràpies alternatives, de l'homeopatia, de la acupuntura, de les herbetes i tal, veure el que n'hi ha de ciència i el que n'hi ha d'engany. Per això es diu Medicina sense enganys. Per què? Perquè en moltes d'aquestes coses n'hi ha més engany i més estafa que algo que servisca per alguna cosa.
I tota la informació que treus per argumentar els teus llibres, clar, no pots investigar-ho tu tot. Entenc que has de fer un recopilatori i una cerca exhaustiva d'informació científica.
A veure, si escriguera llibres sobre coses que investigué jo, escriuria llibres sobre plantes que són tolerants a la sequera, que és el camp en el que faig investigació i que és la meva principal ocupació després de donar classe. Home, podria escriure un llibre, però igual la gent s'avorria una mica. Bé, doncs quan tinc que escriure un llibre, el primer que faig és llegir lo darrer que s'ha escrit sobre el tema. Moltes voltes altres llibres de divulgació que han tratat un tema per a veure de no repetir-me o per a veure què vull contar que no s'hagi contat, i bàsicament el que faig és agarrar estudis científics i veure el que diu la ciència sobre el tema que vaig a contar. Per exemple, per a Medicina sin enganyos, pues veure si n'hi ha algun estudi que diga que la homeopatia funcione. Trobar estudis científics avui en dia és molt fàcil. Es pot fer a col de clic, i llavors és una cosa que forma part de la meva activitat laboral, perquè quan tu no es dedica a ciència, té que veure el que està investigant l'altra gent i té que veure el que s'ha publicat sobre un tema. Entonces, pues no és complicat simplement agarrar aquesta informació que per temes laborals estic acostumbrat a manejar i aplicar-la per a contar-lo al gran públic, per a fer divulgació.
Que aquí potser també rau per mi la dificultat. Trobo que en l'àmbit científic hi ha molt bons investigadors que potser es dediquen molt de temps a fer una recerca important sobre un tema, tenen moltíssima informació, però després a l'hora d'explicar-ho no tothom té les habilitats comunicatives com per fer divulgació.
El problema és que uno pot ser un bon científic perquè sap fer bones investigacions o perquè sap escriure articles que entenen els seus companys o la gent que treballa en el tema, però sí que és veritat que jo m'he trobat a molts que no saben contar-lo. Jo, per exemple, estic en una tertúlia en una ràdio a València i tinc un company que és físic, i l'altre dia, per exemple, van discutir perquè estava explicant lo del telescopi James Webb i donava per sabut que tot el món sabia lo que era l'efecte Doppler.
Clar.
I jo li dia, a veure, John, que la gent no t'està entenent quan parles de l'efecte Doppler. I diu, sí, que eso lo entienda todo el mundo. Una persona con un mínimo nivel sabe lo que es. Y yo, hombre, no te perqué un mínimo nivel de la gente que conoces tú. Pero piensa que la audiencia es más grande.
I més quan estàs molt de temps tractant un tema concret, clar, és que aquelles paraules per tu són supernaturals i els conceptes estan més que apresos, no?
Acabes tancant en la Torre de Marfil, i jo sí que és veritat que he conegut a molts científics que es passa, que els costa molt parlar per a un públic en general. Quan ja t'acostumes a parlar amb un públic en general, jo crec que el públic agraeix que li contes històries de forma que ells puguen entendre-les.
També una altra possibilitat seria que la responsabilitat d'explicar la ciència no fos de tots els científics, si no tots tenen l'interès potser de jugar aquest paper, no? O les aptituds per fer-ho, i que recaigués la responsabilitat a una altra figura formada específicament per això, com poden ser els periodistes de divulgació o científics que es dediquin a la divulgació.
Sí, és un tema interessant. Jo he conegut amb divulgadors molt bons que no eren científics o divulgadors molt bons que havien sigut científics i després ho havien deixat de ser-ho i s'havien dedicat a la divulgació. També n'hi ha un problema, i el problema és que la ciència cada vegada avança molt i molt ràpid i cada vegada és molt complicat estar al dia. Entonces, clar, la gent que no es dedica a la ciència i fa divulgació, l'esforç d'actualitzar-se és molt gran. Alguns ho aconsegueixen, alguns no.
Clar, perquè també un altre risc potser és que es perdi el rigor científic en pos de voler fer un llenguatge massa planer, és a dir, que tota aquesta informació perdi complexitat per convertir-se en un discurs massa senzill que careixi dels matisos que es necessiten per justificar, bueno, la ciència.
Lo important no és que la informació sigui complexa o senzilla, lo important és que sigui veritat. Mentre la informació que tu dius sigui veritat, no hi ha problema. Tu pots divulgar per a diferents nivells, pots divulgar per a gent un poc més experta o pots divulgar per a xiquets, que n'hi ha gent que ho fa i ho fa molt bé. El problema és quan el que tu dius divulgació científica és coaching. A veure si m'entens.
Clar.
Perquè és una altra cosa.
I tu creus que ens interessa prou la ciència a la societat en general?
A veure, jo crec que li interessa si li la contes i si li la fas arribar. El problema és que no n'hi ha tants canals per a fer-la arribar, que és el que jo dic sempre. Ara mateix, per exemple, programes de ciència en televisió, en prime time, no n'hi ha res, absolutament zero. Tenim Òrbita Laica en la segona cadena després de la pel·lícula. Crec que ara ja ho han ficat una altra hora més tal. Entonces el diuen, no, és que no n'hi ha programes de ciència perquè no n'hi ha demanda de programes de ciència. A veure, i n'hi havia demanda de telesèries turques? Qui estava demanant les telesèries turques? Les vas posar i van funcionar bé. O qui estava demanant els telefilms alemans de migdia, des dissabtes?
I la ciència al final està tot arreu.
Exacte. Aposta per programes científics de qualitat i veuràs com la gent s'enganxa. A veure que Cosmos estava en prime time i tenia milions d'audiència. O El Hombre y la Tierra.
Sí, sí.
En el moment que es va ficar va funcionar.
I va marcar tota una generació. Gràcies a això, moltíssima gent es va començar a interessar per la biologia, la biodiversitat, no? Per l'ecologisme.
Anys 80, El Hombre y la Tierra, Cosmos i Mundo Submarino, de Cousteau. Eren programes de ciència que es ficaven en prime time en la tele. I tot el món es veia. Per què no es repeteix aquesta aposta a dia d'avui?
Podem llançar la idea al productor o productora que la vulgui agafar o als científics que s'hi vulguin, no, sumar i regalar-nos un programa de ciència, però mentrestant sempre tenim aquests audiollibres, per exemple. Per aquí també podem començar una mica a picar pedra i a despertar l'interès per la ciència i si ens ho expliques d'una forma tan senzilla.
Sí, són més divertits que les teleseries turques, ho garantisc.
La ciència i la sombra, per exemple, que respons preguntes sobre, bàsicament, investigació criminal i com darrere de tot plegat sempre hi ha doncs un rigor científic, un anàlisi químic. Em va fer moltíssima gràcia perquè el teu llibre expliques que tot allò que veiem a les pel·lícules i que ens pensem que és real no té res a veure amb les investigacions criminals reals. Sorpresa, no? No ens podem creure tot allò que veiem a la tele. Em va fer molta gràcia el moment on dius que les 6 primeres temporades de CSI Miami la forense protagonista porta la cabellera a l'aire tota l'estona, inclús quan fa l'autòpsia al cadàver, i que això mai podria fer un policia perquè directament, o un forense, perquè és que estaria contaminant l'escena del crim.
Exacte, una prova d'ADN podria fallar-te, simplement per això, però és que n'hi ha un capítol que recorde que és que li passa la cabellera per la cara del cadàver. Dic... Només li falta que estornude el cadàver.
Clar, i nosaltres això ens ho empassem amb patates i ens encanta, també és veritat, no?, en aquell moment.
O quan van a fer una anàlisi i 5 minuts després tenen el resultat, quan són anàlisis que tarden 2 o 3 hores com a mínim.
I creus que en el futur, si la ciència forense és tan jove i hem arribat fins aquí en pocs anys, creus que en el futur podrem trobar una ciència criminal molt més exacta i fiable al moment?
Home, segur que més exacte i fiable. Al moment, depèn del tipus d'anàlisi, depèn de la forma. Jo crec que el més important serà justament al contrari, que hi haurà crims que no prescriuran o, bueno, legalment podem prescriure, però que serà molt més fàcil investigar crims antics, perquè tindrem eines més específiques i que puguem partir de molt menys mostra, de mostra que estigui molt més degradada.
És una bona notícia. Poder tancar capítols de la nostra història criminal. I un altre tema que també contemples, mengem tan malament com sembla? És tan greu l'alimentació que portem sobrecarregada d'aquestes idees que tots tenim a vegades com un mantra al cap? Mengem molts químics, no mengem com abans es menjava millor. Què ens pots dir al respecte?
A veure, jo crec que des del punt de vista de la seguretat alimentària mai hem menjat tan segur com en l'actualitat. I és que les intoxicacions alimentàries són absolutament infreqüents i la quantitat de menjar que n'hi ha ara és molt més gran que en èpoques anteriors. Altra cosa és si fem la millor dieta. Home, ja s'està veient que no fem la millor dieta perquè quan anem al supermercat, en comptes d'anar a la part de la fruita i la verdura i agarrar una tomaca i una ceba i fer-nos una ensalada, doncs te'n vas a la part dels precuinats i el fas coses que no són les millors o les més recomendades. Entonces, per això l'obesitat, sobretot l'obesitat en gent molt jove, està creixent cada vegada més. Però diguem que ho tenim tot per a menjar millor que mai.
Doncs aquesta també és una bona notícia, que podem trobar totes les respostes al teu llibre. La veritat és que encoratjo molt els oients a escoltar els teus audiollibres perquè són molt variats. Com bé dius, la ciència sempre està al darrere i ens pot donar respostes a tot. Deixa'm preguntar-te, ja estàs cuinant algun altre?
Sempre n'hi ha algun altre.
Ens pots fer algun avançament de temes, per exemple, dels que properament podrem escoltar un audiollibre de José Miguel Mulet?
Serà d'història.
Ens ho apuntem.
Espero que vos agradi.
Segur que sí. Moltíssimes gràcies, José Miguel.
A vosaltres.
Si després de tant escoltar parlar de ciència tu també t'han entrat ganes d'escoltar un bon audiollibre científic, ja saps, coneixes Nextory, el patrocinador d'aquest podcast. És la plataforma amb la selecció més gran d'e-books, audiollibres i revistes en una sola app. A més, a Nextory hi trobaràs els teus llibres preferits per llegir i escoltar en un sol clic. I com a oient d'aquest programa tens 45 dies de subscripció gratuïta registrant-te a nextory.es/RAC45. Ens tornem a escoltar a la propera història.
Tot capítol té un final. RAC+1 i Nextory t'han ofert Explica'm històries amb Laia Flores.